Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs un més, tenim la gent del Parc del Garraf una miqueta per fer-nos informe, per dir-ho d'alguna manera, de tot allò que s'està fent o que està passant a l'entorn natural, doncs, que ens envolta. Avui ens acompanya una vegada més el director del parc, Santi Llacuna. Santi, bon dia.
Hola, bon dia.
Hem tingut un any molt sec, no? Ara em comentaves.
Sí, la veritat ha sigut un any. Feia temps que no ens passava, doncs, sobretot aquesta tardor i primavera. Ara arrencat sembla que hagi vingut la primavera i comença a ploure, però clar, el Garraf és un entorn que està se suporta molt amb totes les pluges. És una zona molt suau, de la temperatura suaus, però s'ha de suportar amb totes les pluges de tardor. Aquest any no s'han donat i indubtablement això ens ha afectat molt a diferents paràmetres del territori. Quan afecta la vegetació, vol dir que les espècies que s'alimenten d'aquesta vegetació segur que es veuran perjudicades. I amb això afecta a tota la cadena tròfica. Mm-hmm. O sigui, per entendre-ho, no? O sigui, cada any quan vinc aquí, un dels temes que m'agrada parlar, i normalment sempre són bones notícies, és l'àliga cuabarrada, no? Sempre parlem, l'àliga cuabarrada ha anat molt bé aquest any, l'any passat mateix van sortir 5 polls amb les 3 parelles, vull dir, va ser un èxit, mai havia passat al Garraf. Llavors vas amb aquella eufòria, no? Dir, ostres, que bé, que totes les millores que s'han fet, parlàvem anys enrere, no? De tot la quantitat de conreus que s'han anat recuperant, això dona peu a que hi ha moltes espècies d'espais oberts, com és la perdiu i el conill, que s'havien anat recuperant. Doncs indubtablement que, clar, podem fer molta gestió, podem fer moltes millores del territori, però si no ens acompanya la climatologia és complicat, no és perquè no ho fem bé. I això és el que ens ha passat, doncs, aquest any, uns camps de conreu en el seu moment sembrats, amb aport de matèria orgànica, o sigui, un dels anys aquells bons que penses, aquest any tot el que és les espècies que depenen d'aquests conreus, no només, i parlo de conills, perdius i altres espècies, però inclús els propis ramats que a vegades n'hem parlat i després en podem parlar un momentet, doncs que la perdiu i el conill ha fet una davallada, o sigui, les només veus algunes de les parelles de perdiu que ara ja haurien, doncs, d'estar aparellades i, doncs, com aquell qui diu, a punt ja de fer les postes, en veus poquíssima. Uh-huh. I el conill, que també és una espècie molt abundant aquí al Garraf, tot i que té moltes oscil·lacions, perquè és una espècie que l'afecta en moltes malalties, des de la mixomatosi, que és la més històrica de fa molts anys, però després l'hemorràgia vírica. Doncs no cal que hagi vingut ni hemorràgia vírica ni mixomatosi, sinó que el conill, per manca, diguéssim, de trobar brots tendres, doncs la reproducció, que sempre anava molt bé durant tot l'hivern i fins i tot els inicis, doncs, de primavera, ha quedat frenada.
És a dir, no és que es morin de gana, sinó que no es reprodueixen tant.
No reprodueixen. O sigui, a veure, les espècies tenen els seus mecanismes, no? Vull dir, les espècies es reprodueixen quan van ben alimentades, i llavors això els dona una seguretat de que, tenint més greix, poden assumir el cost de lo que suposa, doncs, en el cas dels conills, doncs, de tenir, doncs, una descendència de 7-8 de llurigons. Uh-huh. Perquè després puguin estar en el territori. En el cas de les àligues, que es veien, doncs, abocades a menjar perdiu, conill, tudons i altres espècies, clar, el no haver-hi aquestes espècies per poder-se alimentar, les reserves han estat minses, les àligues van apurant, perquè és que ha sigut molt curiós, perquè hem vist, doncs, que les àligues han estat arreglant niu fins pràcticament, inclús aquesta setmana encara estàvem veient que ho intenten, però el seu organisme no respon de cara a no desenvolupar els ous i no fan la posta. I en alguns dels casos han fet posta, però veient la dificultat de que suposa, no només energèticament per la àliga que està covant, sinó que repercuteix en la parella, ja que durant l'any cacen els dos. Uh-huh. El moment que un està descansant, covant aquests ous, tot l'esforç l'ha de fer l'altre. Si hi ha poc conill, poca perdiu, poques preses, vol dir que aquestes àligues no tenen prou aliment. Si la femella espera tot el dia que li portin alguna de menjar i no li porten, el que fa és abandonar el niu molt més temps del que hauria d'abandonar, i si això es va perllongant amb el temps, doncs acaben abandonant la incubació, que en alguns casos ha sigut així, i en altres ja n'hi han acabat fent la posta. O sigui, bueno, és una manera d'autoregular-se, que algun any el parc del Garraf ja ens ha succeït, gràcies a el que sempre intentem comentar, aquestes càmeres que podem veure la intimitat del niu d'aquestes àligues. També ens hem donat compte que altres vegades la davallada ha sigut posterior, o sigui, potser tenim una tardor molt bona, molt de conill, perdiu, les àligues estan bé, de greix, poden portar a terme la incubació, però potser es troben que quan més aliment també necessiten és quan neixen els polls, que llavors no han de menjar dos, sinó que han de menjar tres o quatre, es veuen que els hi manca. Què passa? Que el primer són els progenitors. O sigui, això sí que està claríssim. Vull dir, així com potser en el cas dels humans els pares faries tot i donaries tot el menjar als fills, les àligues són elles primer. Saben que si elles no tiren endavant, els polls tampoc tiraran. Per tant, ells tenen una perdiu, se la reparteixen entre ells. Si els n'hi sobra, com ha de ser, ho porten els fills. Llavors, bueno, les descendències, els polls, no? I aquest any, doncs, aquest any pinta un any per aquesta espècie malament. Entenc que ve la resta d'espècies, perquè normalment les àligues són de les més primerenques en portar el seu cicle reproductiu, a part de veure els conills, que ho fan pràcticament, ho poden fer durant tot l'any si tenen menjar i tenen unes condicions bones. Però en quant a aus i aus de presa, doncs aquestes, les àligues, van molt d'hora, perquè també és una estratègia. O sigui, el fer o el portar a terme la reproducció més aviat que moltes de les altres espècies d'ocells fa que quan els polls d'aquestes àligues ja són grans o poden abandonar el niu i es poden espavilar pel seu compte i buscar-se, parlant més en plata, buscar-se la vida, tenen molts altres pollets d'altres tipus de nius que encara no saben gaire el que és aquest món salvatge, no? I aquesta estratègia, tots aquests, tant falcons, àligues, doncs crien molt més abans que les altres.
La dita castellana, qui em madruga,
exactament,
Dios li ajuda.
Sí, sí.
És curiós.
Sí, doncs aquest, no, ha estat un dels punts que ens ha... A veure, fas gestió durant tot l'any, no només per aquesta espècie, ho fas per tot, però aquest, sempre hem parlat de que com està la piràmide, o sigui, el cim d'aquesta piràmide, sempre penses, ostres, si està bé això, vol dir que perdius conills, per tant els conreus han anat bé i totes les espècies que d'aquests en depenen, no?
D'acord, per tant, les àligues no han tirat gaire aquest any degut a una sequera que s'ha perllongat durant tota la tardor, l'hivern, òbviament, perquè l'hivern ja acostuma a ser sec, però no és la primera ni la segona vegada que el parc pateix episodis com el d'aquest any. Tampoc és una sequera extrema, encara.
No, la veritat, i a més aquesta pluja, només aquesta setmana han caigut al parc 40-50 litres, vull dir, clar, veus ara un canvi i ara veurem aquests propers mesos o aquestes properes setmanes, ja veurem segur descendència de conills, vull dir que el conill es reprodueix rapidíssim, ara,
de seguida que veu l'aigua,
la que veu aigua i veu verd, tirarà endavant.
D'acord, per tant, sí, doncs, la circumstància era conjuntural, encara, i si tenim una primavera més o menys humida, que és el que ens pronostiquen els meteoròlegs, doncs probablement això es pugui estroncar, tot i que això no garanteix res de cara a l'estiu.
Ah, no, res, però bueno, ara ja pintava molt malament. I després el que s'endevé de tot això, si hi ha tanta sequera, el tema del risc d'incendi de cara a l'estiu, vull dir, el fet ara que hi hagi molta més humitat, es recuperaran una mica més les aigües d'escorrentia, els pous, les cocones d'aquest territori, tant això també aportarà ara per unes setmanes doncs molta més humitat, i que estic segur, exacte, amb les prediccions que parlaves, doncs que això continuarà així, si més no, la part de primavera. Després aquí, vull dir, de fet el Garraf plou una setmana, i si en una setmana no hi ha una mica més d'humitat, ja sembla que faci molt temps que no hagi plogut, tot el torn està molt sec, no? Però bueno, les espècies estan adaptades a conviure amb aquestes condicions més o menys extremes.
I l'espècie humana, estem adaptats a que no ens plogui i haver de fer tractaments per evitar els incendis?
Bueno, de fet, a veure, ens faci la climatologia que ens faci, la gestió forestal per millorar, per reduir combustible de cara a riscos d'incendis, això no parem el parc, o sigui, aquesta és una tasca que ho tenim claríssim i a més et dones compte, ahir que vaig estar per una zona d'entre Avinyonet i Olivella, que hem fet una tasca important d'aclarida, de gestió forestal, i vas veient que després d'aquest incendi del 82, després 94, doncs com els pins han arribat a desenvolupar unes masses forestals impressionants. Recordo al principi quan treballava al parc, que va ser cap al any 90 poquets, doncs bé, és que després del 94 com anaven sortint els pins i que els anaves comptant i que d'això, i ara et dones compte de que hi han llocs que hi ha densitats de 40.000 peus per hectàrea. Poder fer aquesta gestió, que ara ho poguessin, que es pugui reduir a 2.000 peus per hectàrea, doncs és reduir moltíssim combustible. I bueno, és una de les tasques que hem estat fent aquests anys, i també ens miràvem les zones per poder recuperar moltes d'aquestes basses, a Mas Vendrell mateix de Avinyonet, allà sota el castell vell d'Olivella, la masia aquella que hi ha, que de fet és de Diputació de Barcelona també, de quina manera podem recuperar aquells safrejos, perquè de patrimoni arquitectònic el Garraf n'hi ha moltíssim, i com veus que van passant els anys degut a l'abandonament des de ja fa molts anys d'aquestes masies, vas veient com tota la vegetació va ocupant aquest espai en aigua, s'hi posen les canyes...
Si no es fa res.
Si no es fa res, i vas veient com aquesta ocupació per part de o aquesta invasió per part de la vegetació va anul·lant o va fent perdre un patrimoni que entenem que val la pena recuperar. Perquè normalment, quan a vegades la gent parla, pensem en els espais naturals, no? Pensem molt en sempre, ui, la conservació de la fauna, la flora, i hi ha tot un patrimoni arquitectònic de tota la gent que havia viscut, i alguns d'ells que encara hi viuen, que mereix la pena recuperar-lo. Hem parlat a vegades del Castell Vell, que hem recuperat un d'aquests itineraris que es va recuperar els safaretjos. Recuperaves què és el que feia la gent fa 180 anys per anar a rentar. Doncs ara poder també recuperar aquests petits safrejos, no? Recuperarem la masia, però si recuperes aquests safrejos també és una manera de veure la gent com se les ingeniava per, amb la poca aigua que hi havia, doncs aquesta, mirar-la de canalitzar, posar-la allà, tenir un petit hortet. I bueno, si això d'una manera o altra doncs podem anar-ho recuperant, doncs penso que són de les coses que la societat té dret a tornar-les a veure, perquè els únics que ho han acabat veient això sempre han sigut els més avis, no? Els avis del territori, que sempre entenen, sí, sí, Santi, sí, si aneu cap allà, hi ha un pou, allà hi havia un d'això, i a vegades nosaltres hi anem i no som capaços ni potser de trobar-lo, no? I algun dia quasi l'has d'aprendre amb ell, i em diu, ostres, mira que curiós, no? I unes, bueno, petites cisternes, la gent quan anava a la vinya necessitava aigua, doncs com ho canalitzava? I ara, bueno, és un bé boníssim el tema de l'aigua, però en canvi, degut a aquest abandonament del territori, doncs s'ha anat perdent.
Per cert, aquests safrejos que comentaves són els que hi ha sota el castell de Vell d'Olivella. Has dit, és terme d'Avinyonet, allò ja?
No, mira, això darrerament, això fa molt, diria que potser fa 3 o 4 anys van acabar veient on estava, o sigui, era el castell vell, era dins el terme d'Avinyonet.
D'acord.
Però fa pocs, ja dic, 4 o 5 anys, quan es van repassar els límits del terme municipal, com que al Castell Vell sempre s'hi havien fet tots els actes de l'11 de setembre i totes les trobades des d'Olivella, sempre era d'aquests el castell, entenent-lo com a del terme municipal d'Olivella. I sé que d'aquestes últimes converses hi va haver cessió, la línia ara passa que el Castell Vell d'Olivella és d'Olivella.
És d'Olivella. Bé, de fet, ara, si en el darrer ple, ara no sé si ens ficarem en un terreny minat, però en el darrer ple també es va rectificar una part del terme municipal entre Sitges i Olivella.
És possible. Aquest no el record.
D'acord.
Recordo alguns, i més, recordava aquest del Castell Vell perquè és una propietat de Diputació, o sigui, el Castell Vell, el d'això, i eren de les coses que, clar, nosaltres tenim una propietat que estava a cavall entre dos termes municipals, no?
D'acord.
No, és, a veure, en aquest cas era evident que potser tots els actes, i la gent sempre l'havia reconegut
com a Olivella,
com a Olivella, però bueno, després on hi ha la vida hi ha la fita, no?
Sí. Però... No, doncs aquí en el darrer ple municipal es va delimitar el terme entre la zona de Pota de Cavall, Penya Riscla, es veu que, bueno, em sembla que no s'ha canviat, sinó que s'ha posat ben posat, pel que fos. O sigui que, de tota manera, clar, són gestions que són dintre del parc, però que en el fons no afecten a la dinàmica del parc.
No, però també moltes vegades ens acaba arribant la informació. O sigui, aquests canvis de terme, no sé si afectarà alguna de les cases, alguna pista o el que sigui, però sí que és interessant perquè, clar, quan nosaltres també fem alguna actuació informem a cadascun dels ajuntaments.
Del municipi.
Exacte, el municipi que pertoqui.
No, que no és nostre, això.
Exacte.
Doncs ens comentaves també, arran del tema de la sequera, doncs que la sequera no només ha afectat a la fauna salvatge, sinó que també ha arribat a afectar fins i tot als ramats, oi?
Sí. O sigui, clar, per exemple, una de les banderes que sempre intentem destacar, sobretot recuperar un patrimoni arquitectònic, doncs recuperar una tradició que sempre havia estat al Garraf, el tema d'haver-hi cabres o ovelles al Garraf, sobretot cabres és el que hi havia. Ho vam recuperar aquests últims anys, però sincerament la persona que ha de portar aquest ramat ha passat un hivern i anava a dir primavera, no, però fins ara les pluges, complicat. I ara, encara que hagi plogut, l'herba no creix en dos dies, sinó que necessitarà el seu temps. Però si més no, hi ha obres una mica més a l'esperança de dir, bueno, d'aquí un mes ja podrem anar a pasturar tots aquests conreus. I aquestes, bueno, són... si tens aquests animals estabulats, mira, vas comprant el pinso i li vas posant el fals i vas fent. En el moment que aquests animals són animals adaptats a sortir i pasturar, doncs te les veus i te les desitges per poder aconseguir-ho. Però bueno, el desànim que pugui trobar-se la persona que està en aquests moments, doncs per això també estem els gestors del parc per donar un cop de mà i que aquests moments més crítics, igual que pot passar, com diem, amb la fauna, que a vegades s'ha de fer alguna millora o alguna d'això, doncs en aquest cas també d'acabar d'ajudar, perquè entenem que a partir de res, de 15 dies, això ara tornarà a estar verd, farà un canvi.
Perquè el ramat es desplaça sempre a peu.
Sí. Sí, és aquí. Tenen diferents indrets. Aquest any, de fet, hem anat muntant diferents tancaments, com si fossin petits corrals més o menys mòbils que es puguin... Nosaltres els intentem deixar ja fixos, perquè d'aquesta manera el pastor no tingui que cada dia retornar al seu corral, diguéssim.
Això faria un radi molt petit.
Clar, faria un radi molt petit. D'aquesta manera, doncs, mira, ara que en Grau, que està tirant molt bé i tal, doncs intentar que muntar-li aquest corral allà, i si estan les cabres o les ovelles 15 dies, doncs poden estar allà perfectament.
Ara que esmentaves Can Grau, com van els equipaments? Ja...
Bueno, de fet, mira, és un dels temes també que de fet avui volia comentar, l'equipament de Can Grau. Allà són dos equipaments, un és l'escola de natura i l'altre és l'observatori astronòmic. Diria l'observatori astronòmic, a veure... És el que és un observatori que va muntant les seves activitats i en funció una mica de la demanda o de l'oferta que faci i la gent que et va venint a l'observatori, doncs es van fent diferents activitats. Però bueno, que és una, jo diria que és un dels equipaments molt interessants, perquè pocs observatoris propers a Barcelona disposen d'un cel tan poc contaminat lumínicament, perquè la ubicació on es troba no tens pràcticament contaminació lumínica, amb la qual cosa és de petit format, perquè és un observatori que no hi poden anar allà 100 persones, però organitzat i amb les xerrades i amb el suport també que tenen d'un petit planetari per explicar els estels, és un equipament superinteressant i que si la gent que ens està escoltant no hi ha anat, val la pena que entrin a la pàgina web, que puguin agafar el telèfon i mirar quins són els programes i inclús concertar, vull dir, això munten per grups, a vegades dius, mira, són 10 o 12 persones, ens agradaria que ens fessin una explicació, i la veritat que, bueno, queda sorprès de la quantitat de coses que tenim al nostre cel i que ens passen desapercebudes.
Per tant, i, doncs va sortint aquesta...
Sí, a veure, no és una meravella, perquè ni la infraestructura ho permet, ni és que...
No és Arecibo, això.
No, és una part complementària d'aquest territori per poder anar a veure estels, no haver-nos de desplaçar quilòmetres i quilòmetres per anar-ho a veure, sinó que ho tenim aquí costat de casa. Vull dir que de Sitges en 20 minuts estem a Can Grau.
D'acord.
I l'altre, deia, l'equipament de Can Grau, de fet s'ha fet una obra important aquest any, bueno, diria des de l'any passat, de l'estiu de l'any passat fins ara, una obra important de, sobretot, el tema d'adaptabilitat. Pensem que, clar, Can Grau era una masia que la Diputació a l'inici dels 90 va rehabilitar per ser una escola de natura. Però, clar, la compartimentació es basava sempre en els models d'aquell moment de lo que era una escola de natura. Un parell de sales grans, una per nois, altra per noies, que hi cabien allà, no sé, 20 persones, un model que el tema de l'adaptabilitat per persones discapacitades no estaven pensades per això, o sigui, era difícil, si venia algun discapacitat tenies les teves dificultats, amb algunes rampes que sí que hi havia, però per dins, per moure't per dintre, l'edifici era difícil, era difícil. I doncs amb aquests canvis s'han fet els habitacles molt més petits, per 6, 7 persones, 4, 3, bueno, són més habitacionetes, més petites, amb lliteres, indubtablement, i després s'ha posat un ascensor, amb la qual cosa doncs, la mobilitat des de la cuina, menjador, fins a les habitacions, pot anar qualsevol persona i amb els seus, inclús els serveis, no? Vull dir, clar, els lavabos que abans hi havia eren lavabos que estaven pensats doncs una amplada determinada. Ara, al pensar en cadires de rodes, doncs s'ha tingut de fer una obra important, que encara estem acabant-ho, vull dir, la cuina l'han acabat ara fa molts pocs dies, i diria que ahir mateix, o fa pocs dies, es va va anar el primer grup d'alumnes a gaudir d'aquesta escola de natura, perquè és una escola de natura, a més, com abans dèiem, de l'Observatori, que és un lloc que està molt a prop d'aquestes grans poblacions, Illes, Vilanova, Castelldefels, i en canvi sembla que te n'hagis anat molt lluny, perquè et quedes allà dins i no, cotxes pràcticament no en passen, pots sentir i pots gaudir dels ocells, del vent. És, jo diria que és un lloc prou encara salvatge com per fer-hi aquestes activitats, perquè moltes vegades acabes anant a una escola de natura que no deixa d'estar molt a prop de carreteres amb molta circulació, vull dir, en llocs molt més antropitzats que en aquest cas uh-huh. Estàs ficat dins, ben bé, dintre a l'espai natural, no? Uh-huh. I bueno, la veritat és que estem molt il·lusionats amb això. Ha costat temps, perquè bueno, a part de diners ha costat temps a executar-ho, i això deixa doncs, que des de l'estiu no havíem pogut tenir escoles a Can Grau, però bueno, això ara ja està en marxa.
Els usuaris de Can Grau són bàsicament escoles, en aquest sentit?
Quasi bé, però bueno, també hi ha famílies que poden, al cap de setmana es munten itineraris, activitats...
D'acord.
Bueno, la veritat és que sí.
I Vallgrassa?
Vallgrassa és el centre experimental de les arts, està molt enfocat al tema de l'art contemporani... Bueno, és una manera de donar-li... Jo diria que molts dels productes que hi ha en els espais naturals a vegades s'acaben saturant, o sigui, en el seu moment tot eren escoles de natura, després granges escola, com la que tenim a Camp Pere de la Plana aquí, però els models, els centres d'interpretació, també hi va haver una època que tot eren centres d'interpretació, però arriba un punt que molts d'aquests...
Ja s'ha tot interpretat.
Sí, exacte, no, i ara jo diria que moltes d'aquestes coses ja les tenim, amb el tenir ara internet, aquesta facilitat que podem tenir informació, podem accedir a molt... Vull dir, i llavors aquí li vam donar un canvi de rumb, perquè era un lloc no gaire freqüentat, d'accés tampoc gaire fàcil, Vallgrassa. Buscar un altre producte que estigui relacionat amb el territori i a la vegada que estigui relacionat amb l'art. Doncs llavors, mira, va aparèixer aquesta oportunitat de destinar com a centre experimental de les arts, que què s'hi fa? Doncs, per una banda, exposicions de des d'escultors a pintors, gravadors del nostre territori, que més o menys cada trimestre es fa una nova exposició, i després les escoles que es poden estar interessades fer tallers de diferents activitats relacionades amb l'art, des de manipulació que pots fer de tafang, o pots fer d'olors, o pots fer altres de gravats. Bueno, la veritat és que, però val a dir, és difícil l'accés, per tant, és difícil mobilitzar escoles per poder-t'hi arribar. una de les feines que aquest any acabarem importants de cara a l'accés és que des de Begues el ferm quedarà molt més consolidat i per tant amb autocar, que ara ja n'hi entra algun però encara no està acabat, podrà ser una de les vies d'accés, perquè la via ratpenat des de baix amb les corbes aquelles tan pronunciades es va tenir que, juntament amb l'Ajuntament de Sitges, de prohibir aquest accés perquè posava en risc la maniobrabilitat d'aquests vehicles.
Per tant, doncs, allò que llargament s'ha estat demanat des de l'Ajuntament de Begues i també fins i tot des de la comunitat budista de la Plana, sí, que era doncs, la reforma de la pista de Begues, finalment s'està executant, però una reforma que és respectuosa, diguem, amb un ferm que no és un... No és un asfaltat, no, exacte, és una carretera.
Exacte. Aquí, vull dir, una de les coses que també tenim molt clars com a gestors és que els accessos no poden ser tots asfaltats perquè després s'acaben interpretant com a carreteres i autopistes i no ens oblidem que són pistes forestals. Pistes forestals, el problema que tenim és que quin material hi poses que no sigui formigó o que no sigui asfalt i que tingui una llarga durada. I llavors bueno, han anat sortint compostos, bueno, elements com un tipus resinosos que compacten molt bé la mateixa terra que hi ha, o sigui, es fa com un fresat, això sembla que en algun moment ho havia explicat, es fa com un fresat de tota la terra que hi ha, es barreja amb aquest producte i després dona una textura rígida que permet que no hi hagi aquest xaragallament després de les pluges, que era un dels temes o la nostra creu a l'hora de fer aquests manteniments, perquè... era molt costós. Ara és costós fer aquesta obra, però si més no, tens una garantia de 8-10 anys que això es mantindrà així. Vull dir, esperem doncs, llavors que això abans de l'estiu ho puguem ja inaugurar, perquè de fet les màquines han de començar a treballar aquestes properes setmanes.
Perquè històricament hi ha hagut pressió per part dels propietaris del parc, per part de fins i tot això d'alguna institució, demanant més facilitat d'accés a l'interior de tot el massís.
Sí. Sí, està clar. El que passa que no, el que no podem, això és cert, però no ens hem d'oblidar que el Garraf és el que és. La gent que viu allà dins, jo diria que ja saben o sabien exactament...
O el qui va anar ja hauria de saber on es fica.
On es ficava. Vull dir, ho dic tant per la gent que pot viure a Plana Novella com la gent que pot viure en masies com pot ser els de la Fassina o altra gent.
Ara no fa gaire, per exemple, es va reformar la masia de la Casanova.
Mhm. Bueno, i molt, exacte, i moltes masies que s'han anat. De fet, ara diria que hi ha hagut una empenta en recuperar algunes d'aquestes masies. I ara que ho comentaves, recordo també...
Ja es parla fins i tot, si no, perdonen que t'interrompi, fins i tot de la masia de Campplanes, que també hi ha un projecte al voltant de...
Ara és la que us anava a comentar. És el que us anava a comentar. Vull dir, aquesta masia fa uns anys que ha estat comprada per un agent, uns austríacs, i la seva vocació era mantenir tot el tema, enfocar-ho molt, tema de turisme rural i l'enoturisme, o sigui, relacionat amb les vinyes. Allà hi ha unes vinyes espectaculars, llavors dedicar-ho al tema amb aquesta idea. I nosaltres, com a gestors, veus que et van venint gent demanant informació. Escolta, aquestes masies... El que passa és que la gent ha de ser conscient d'on és. Vull dir, és igual que dèiem ara, els accessos són els que són. Els podem millorar, indubtablement, que no hi hagi aquells forats, però després d'una forta pluja, si no és un tractament com aquest que ara estem fent, després d'una pluja, si no vas amb un 4x4, potser en algun punt tindràs alguna dificultat. Però la gent ja ho sap, i diria que aquest punt, molts d'ells, els que viuen a dins, no diré que ho valorin, però també és una manera de que no hi haurà tant trànsit amunt i avall, no? Vull dir que la gent que està allà ja ho sap. Llavors, nosaltres com a gestors, indubtablement, que el que farem serà millorar-ho, però no acabarem fent ni les grans, una gran carretera, ni asfaltat, sinó que anirem fent aquests manteniments perquè la gent que encara vingui o que vol venir al parc noti aquesta sensació d'un lloc rural i un lloc que el Garraf és dur.
No sé si mai t'he preguntat si teniu sensada quanta gent viu a dintre del parc, en llocs més o menys isolats, més enllà de les poblacions, òbviament.
Ho tenim sensat i a la memòria del parc cada any ho posem, però ara, sincerament, de memòria no em voldria arriscar. És molt poca la gent
allò,
que hi ha.
Allò que estaríem pels voltants dels 20, dels 50, dels 100, dels 150.
No, dels 20 i pocs, si és que arribem. Uh-huh. A veure, traient el que és Plana Novella, eh? O sigui, Plana Novella, llavors allò augmentaria moltíssim, però... Uh-huh.
De fet, Plana Novella no és parc, oi? Perquè hi ha un...
Sí,
és el
exacte,
foradet aquell, oi?
És com, és una zona que hi ha
com
un pla parcial,
exacte,
era preexistent i va quedar com una illa, com un bolet allà al mig, que té un tractament diferent.
Diferent del parc, correcte.
I llavors, a veure, indubtablement, si l'incloguéssim, augmentaria molt, però entenem que el que podem entendre com gent que viu al parc, que viu amb la masia i això, han de ser, doncs, això que en parlàvem, els de Calamo, els de la Fassina, Can Marcels, els dies qui són, els de Son Siurell, bueno, hi han diferents, però molt poca, perquè és el que dèiem, la gent quan et ve diu, ens agrada el paisatge, fantàstic, però llavors clar, i diu, bueno, però la corrent elèctrica, no, és que aquesta casa no hi ha corrent elèctrica, oi, llavors, bueno, plaques solars, ara hi ha molts mecanismes, diria, viure o poder estar en un lloc així, si t'agrada aquest punt de solitud, aquest punt de tranquil·litat, fa 20 anys en ara, això canvia moltíssim. El tema plaques solars, nosaltres a la Pleta, jo és que a la Pleta sempre ha sigut, des de que estem allà i estic com a director, de mirar-ho, d'agafar com a veure, lloc, no sé si modèlic, però si més no, ser un equipament autosuficient. Què vull dir amb això? Que nosaltres el tema de l'energia ens la fem a base amb la quantitat de sol que tenim, allà ens funciona tot a base de la insolació del sol. No vol dir que no tinguem un generador, perquè hi ha dies que fa molts dies, per exemple, que no faci sol, o uns dies això núvols, i potser no en tindríem prou, perquè allò no deixa de ser una oficina i tenim consum energètic. Això per una banda. L'aigua és de la pluja, per tant, aquests dies abans, com dèiem, la sequera, tot i així, et dones compte lo ben muntat que està tot el sistema de canalització d'aigua dels teulats, que encara ens quedava un terç del dipòsit d'aigua, tot i aquesta sequera, i aquests dies hem anat fent fotos fins on estava i dius, ostres, Déu-n'hi-do com s'ha anat emplenant. Tema de depuració d'aigües de forma biològica, amb un tema de llacunatge, aquestes plantes van eliminant els nitrats, els fosfats. Bueno, que en principi el tema de la calefacció, caldera de biomassa, que jo l'altre dia estàvem parlant amb uns companys i el tema diu, ostres, que la biomassa s'ha popularitzat molt, però no és tant la panacea. Està clar, vull dir, la biomassa podem estar treballant, jo no sé si ara potser me'n vaig una mica, de lo que...
No, però és interessant,
que és un tema reflexió.
Sí,
és un tema interessant.
Continua.
És un tema interessant perquè nosaltres, per exemple, el tema biomassa, nosaltres com a equipament que deia de la Pleta, jo no podia entendre, biomassa podríem parlar de n'hi hauria... potser podrien trobar més elements, però hi ha un que és troncs de fusta, com ha estat sempre a la llar de foc o les estufes de sempre de les cases.
Sí, si a les àvies o a les besàvies els hi diguéssim no, és que feia, la llar de foc era biomassa, doncs era això.
Era això, exacte, era això, la biomassa punt. Era això. Després hi ha un altre que seria aquests troncs, triturant-los i deixar-los amb estelles, o sigui que d'una forma més o menys irregular, doncs tindries trossos de fusta però petitets, que els podries empaquetar i podries mobilitzar de manera automàtica la càrrega d'aquestes calderes. I després n'hi ha una altra que encara seria la més sofisticada, que seria el que anomenem pellet, que pellet seria doncs com uns petits grànuls de grànuls o com diria canutets de fusta que ha estat manipulada, tractada, i d'aquesta manera tot és igual, amb la qual encara és més fàcil la seva manipulació. Llavors, la més difícil és el que nosaltres fem a la Pleta. Vull dir, cada dia et comporta agafar la llenya que prèviament ha d'estar seca, posar-la dintre la caldera i que escalfi la... Però ara hi ha calderes molt, molt bones, molt sofisticades, que treuen molta energia de la mateixa llenya o biomassa que parlaven de les nostres
àrees. Molt eficients.
Molt eficients. I, com deia, la reflexió és que, clar, això... també té un cost, o sigui, aquesta part de dir som autosuficients i nosaltres no hem de manipular gens la llenya, perquè clar, si la tinguéssim de fer virosta o estella, necessitaries també assecar-ho d'una manera especial, necessitaries haver vingut una màquina que t'ho trituri d'una manera, i si compres el pellet més difícil, perquè ja depens d'una altra persona o d'una altra empresa que t'hagi fet aquest producte. Llavors hem anat a lo més rudi, o com diríem, rústic, que és el que hem intentat fer. Però la biomassa, si no es té molt ben muntat i no hi ha molta més conscienciació d'aquest aprofitament forestal, és difícil. Per què? Perquè el propietari d'un bosc, parla-li de que el bosc li donarà diners i tal, qui li ha acabat ara? La fusta pràcticament no se li ha pagat. Vull dir, si un volia fer un aprofitament forestal, quasi, i si no és que fossin arbres bastant grans que poguessin anar a fer fusta per, com diguéssim, per palets que fossin d'un volum important, difícil que et paguin gaire. O sigui, et costa més el que és fer el treball forestal que el que en puguis treure. Però algun dia s'ha de començar, i penso que ara, a través de subvencions i potenciant el tema de que molts dels equipaments de molts municipis, el que s'intenta fer és que aquests vagin en biomassa. Si van en biomassa, també generes que la gent del teu territori que tenen boscos, doncs se'ls pugui començar a pagar aquest treball forestal perquè es consumeix. O sigui, penso que una de les parts positives seria que el consum d'aquesta llenya o d'aquesta fusta seria molt proper al lloc de consum. Es treu d'un lloc, no com ara, que vull dir, fa uns anys, tot el que hi va haver després d'aquelles ventades que es van tenir que mobilitzar quantitat de tones i tones, s'anava a Itàlia, perquè el tema de biomassa tenia uns ajuts, i penses, ostres, com pot ser que vinguin amb vaixells que s'hagin d'emportar la fusta cap a Itàlia, no? Vull dir,
i estem parlant de menjar quilòmetre zero i resulta que la fusta ens l'enviem al quilòmetre 520.
Això, i la fusta la seguim necessitant, segur. Vull dir, aquesta fusta la portarem allà, ells ho manipularan d'aquesta manera,
i ens la tornaran a portar cap aquí.
I potser ens ho acaben portant cap aquí en forma de pellet, que l'haurem de pagar al preu que sigui. No?
Sí, aquelles... Ah, de tota manera, aquest aprofitament forestal ha de ser per un preu just. És a dir, com a mínim, el propietari que s'hi dediqui no ha de sortir perdent.
Ja, però aquí és on deia, que aquí és la dificultat fins ara ha estat això, que el que et pagaven per hectàrea de fusta era tan poc que si no tenies la sort, ja ha de ser uns boscos bastant madurs, que hi hagin arbres amb un cert diàmetre, pràcticament no pagaves gastos. Per això tenia que ser a base de donar alguna subvenció, que comencis a gestionar aquest bosc i ja no tinguis aquests sabrets que tenen 5 centímetres de diàmetre un a costat de l'altre, que això no et donarà mai res. I si traiem combustible, de cara a un possible incendi algun any, també segur que ajudem molt. Voldria comentar un últim punt.
Cap problema, encara tenim temps.
Val, doncs perquè és un producte, a més d'aquest territori, que fa uns anys nosaltres intentem potenciar conjuntament amb Noda, que també és d'aquest territori, que és, i indubtablement amb la col·laboració i conveni amb la Fundació Miquel Agustí, és la col brotonera o espigalls. És un producte que la gent del Garraf el coneix força, però la que ens anem d'aquí, la gent pràcticament els brotons, els brotons encara ho coneix una mica, però espigalls quasi bé no. Des de fa 3 anys estem portant aquest projecte per recuperar aquesta varietat, conjuntament amb la fundació aquesta de Miquel Agustí, i ara estem en una fase. L'altre dia, de fet, es va fer la presentació ja del producte que ja s'ha anat treballant durant aquests últims anys, i veus que és en certa manera desconegut, perquè es pot assemblar una col, però és una mica més dolç, i es va fer un tast d'aquest producte, i la veritat que la gent va sortir gratament satisfets, perquè a vegades et fa una mica de i això què serà, quin gust, doncs la veritat ha anat molt bé. I ho dic perquè aquests primers anys el que hem aconseguit amb la col brotonera és que d'una varietat o espigall que estava quasi solament conreada amb alguns pagesos d'aquí al territori, amb tendència inclús a desaparèixer, perquè veies que no és un producte, no es coneix massa. Quan tu ho veus al mercat, si no n'has menjat, dius, i això què és, això no em compro, perquè jo sé com és una col, sé el que és un bròquil. I la veritat és que arrel de tot això veus que ara s'ha fet l'associació d'espigalls del Garraf. Tot això ha fet que aquests pagesos que anaven tenint aquestes diferents varietats molt diverses, s'hagi mirat d'agafar tots aquests tipus de tots aquests planters i s'ha anat buscant una varietat que sigui la que més s'adigui a l'espigall del Garraf. I ara estem en una fase d'intentar donar ja una volta de clau més per acabar trobant un espigall que sigui ja d'una mida determinada, d'un gust determinat. O sigui, ara anem a veure si, igual que els calçots de Valls, que són característics que tots els pots trobar molt iguals, doncs anar a buscar un producte d'aquests, perquè a més és dels productes identificatius d'aquest territori, doncs que val la pena recuperar aquesta varietat. I ens ha semblat, doncs, bueno, com a parc, que podia ser una manera d'ajudar els pagesos d'aquest territori de trobar aquesta varietat, i que si aquesta varietat acaba entrant dins a les cuines dels grans cuiners que tenim en aquest territori, segur que això farà que hi hagi més demanda de la que ara hi pot haver, perquè ara a vegades dius això, espigalls, i la gent, si no és que sigui d'aquí, la gent no te n'acaba comprant.
De fet, hi ha des de Sitges, en Valen Montgai en més d'una ocasió ha reivindicat també el fet de l'espigall com a varietat autòctona, i sí, per tant reivindicable des d'aquí. Una altra cosa és que hi hagi prou mercat ara mateix, o hi hagi prou coneixement d'aquesta...
Sí. Bueno, això s'ha de fer molta pedagogia, s'han de fer moltes jornades, vull dir, ara vam començar amb aquesta. Els espigalls també van aquests propers dies amb l'estant d'alimentària, que ara de memòria em sembla que és el dilluns, no sé si és dilluns 11 o 12, també que estarà representat aquesta varietat. És una bona oportunitat a donar a conèixer un producte a nivell, diria, espanyol i mundial, vull dir, alimentària venen quantitat de gent de tot arreu, i veure una nova varietat, només el fet de que vegis i això què és, que vegis com es cuina, i inclús es pugui fer un petit tast, encara seria molt, molt minsa, segurament que pot ser una mica el punt de partida de donar a conèixer aquest producte.
Per tant, doncs, el parc també aposta per aquest suport en els petits productors que puguin, doncs, diferenciar-se a partir de varietats autòctones.
Exacte.
No sé si ens queda alguna qüestió més.
Bueno, en aquestes èpoques, com que ara la propera vegada que ens tornem a veure ja haurà passat quasi bé potser l'estiu, bueno, hi haurà alguna jornada entremig per alguna... però el tema de prevenció d'incendis.
Pels incendis. Pels incendis. Serà, de fet, d'aquí un parell de mesos parlarem. Bàsicament, quan comença la campanya? El juny, oi?
El juny, sí. Ja... Però, bueno, jo l'únic que, i aprofito ara que encara no m'ha arribat a l'estiu, i per tant encara no el juny, lo important que és la conscienciació del tema dels incendis, si tots hi posem de la nostra part, amb no fer cap negligència, de no ser imprudents, de no, vull dir, si anem a la muntanya i fumem, apaguem bé la cigarreta, no fer cap barbacoa, ara això no ho fa ningú ja, però vull dir, són d'aquelles coses que a vegades encara m'arriba un guarda i diu, mira allà, encara hem trobat algú que havia en algun moment que va fer vivac o el que sigui. Clar, això és el que no pot ser, perquè una petita guspira, un petit d'això, pot ser un drama que, no, que és que portem ara des de l'any 94, que no n'hi ha hagut cap de gros.
Cada any diem el mateix.
Ah, cada any diem el mateix. Però, és clar, cada any hi ha més combustible i cada any ens en anem sortint, però hi ha més gestió forestal. Si això ho podem aconseguir en uns quants anys, el paisatge del Garraf el veurem molt, molt, molt canviat.
Doncs... toquem fusta, aquesta fusta que de moment està aquí, no són pèl·lets ni res, ni estella. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies, i ara bona feina de cara al que ve de la campanya d'estiu.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.